les 10.
Hola, molt bon dia. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, compareix avui al Congrés dels Diputats i s'espera que anunciï algunes de les noves retallades que li exigeixen els socis europeus i el Fons Monetari Internacional. Entre aquestes mesures es preveuen l'augment de l'IVA o l'eliminació definitiva de la deducció per compra d'un habitatge que el mateix PP va recuperar només arribar al govern. Les retallades als funcionaris, als pensionistes i a les prestacions dels aturats també són mesures que podrien ajudar a reduir el dèficit de l'Estat. Els més de 200 miners del carbó de totes les conques d'Espanya que conformen la Marxa Negra han arribat aquesta matinada de dimecres a la Puerta del Sol de Madrid, acompanyats per milers de persones que els han donat suport després de 19 dies caminant. I en esports futbol, el primer clàssic de la temporada de Lliga entre el Barça i el Real Madrid serà el pròxim 7 d'octubre al Camp Nou. El Barça comença el campionat contra la Real Societat. L'Espanyol jugarà contra el Mallorca i el Real Madrid ho farà contra el València. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació a 2:15.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Avui el comentari, quan passa un minut i mig de les 9, ens arriba de la mà de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, molt bon dia, endavant.
Bon dia. Valors tous amb temps durs. Aquest era el títol d'una recerca d'ESADE sobre els valors dels catalans, presentada l'any 2011 pel professor Àngel Castiñeira. En aquesta recerca s'insisteix en tres idees bàsiques que expliquen els valors dels catalans. En primer lloc, la prioritat per la recerca del benestar personal. En segon, l'afirmació del procés d'individualització. I el tercer, el rebuig de qualsevol deure moral. En aquesta enquesta, al meu entendre, s'indicava molt bé com Catalunya participa de determinats processos de les societats postindustrials i del benestar. L'afirmació de l'individualisme per damunt del vincle comunitari, la recerca del benestar material per damunt de la recerca del benestar espiritual i la primacia dels sentiments i les emocions per damunt de les conviccions i la racionalitat. Tot plegat portava els autors de l'enquesta a afirmar que en aquests temps durs els catalans viuen valors tous, precaris, assentats, repeteixo, amb poques conviccions i masses precarietats. Darrerament hem vist com els temps ja no són durs, sinó que són molt durs, que la crisi que estem vivint va més enllà de la crisi econòmica, i que el que està en revisió és el model de societat que havíem anat creant en els darrers 50 anys. Més enllà de la crisi econòmica, vivim una crisi de civilització amb una dimensió moral inexcusable. I molt probablement, darrere de la crisi moral existeix una crisi religiosa d'una bona part de les nostres societats. En aquest sentit, l'Església emergeix cada vegada més com una veu contracorrent, a contracorrent, contracultural, en els marges, com una minoria creativa que recorda que cal qüestionar els ídols dels nostres temps, respectar la natura, promoure la família i l'educació dels fills, ajudar els més febles, viure en compassió i no en competició, lluitant per la pau i la justícia, que ens recorda que l'amor és més fort que la mort. Però vull afirmar la centralitat de l'amor i la caritat, de la compassió i la fraternitat, de la pau i la justícia, la família, la dignitat de la vida i de la persona humana, significa fer un tomb en les nostres prioritats, orientacions i valors. També per a molts vol dir tornar a reconèixer la importància del relat religiós com fonament precisament d'aquests valors. Pels cristians, representa tornar a reconèixer la centralitat de la persona de Jesús en les nostres vides. Potser, en aquests temps molt durs, és el moment de tornar a demanar-nos les grans qüestions de la nostra condició humana i anar, a poc, novament recuperant valors assentats en conviccions i no només en convencions. Que tingueu molt bon dia.
Quan governa la societat i alhora serveix el bé comú de la societat i consent a la nació de realitzar-se en la seva pròpia subjectivitat, en la seva pròpia entitat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel. 5, 6, 7, 8.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Aquest estiu, de dilluns a divendres a les 11 de la nit, amb Lletra i Música, el programa dels musicals amb Pere García. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats, amb Lletra i Música, de dilluns a divendres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Nocturnàlia, primer cicle de concerts d'estiu al Jardí de la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. Del 23 al 27 de juliol, cada dia a les 9 del vespre, música del barroc alemany amb viola de gamba, orquestra de 12 violoncels, trio de jazz, aires de cort i música coral del Renaixement. Entrada anticipada per cada concert, 10 euros disponibles al web santamariadelpi.tiquetea.com o a la botiga de la Basílica. Abonament per tots els concerts, 40 euros. A cada concert s'oferirà una copa de cava.
Passen 7 minuts de les 9. Durant els propers minuts parlarem de la Fundació Ajuda i Esperança, que gestiona des de fa 25 anys el telèfon de l'Esperança. Abans, però, us tornem a anunciar una de les promocions que tenim en marxa aquests dies. És el sorteig de 2 abonaments per al Festival Nocturnàlia, primer cicle de concerts d'estiu a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. L'abonament és per 5 concerts. La informació que podeu tenir, doncs us la donarem, però en tot cas, fins al dia 18 de juliol, fins dimecres de la setmana vinent, podeu trucar-nos si voleu algunes de les entrades, si voleu els abonaments per als dies 23, 24, 25, 26 i 27 de juliol, és a dir, cada dia del 23 al 27 de juliol a la Basílica de Santa Maria del Pi, diferents concerts clàssics molt interessants i de molta qualitat. El que heu de fer és trucar-nos al 93 409 2772, i us agafarem les dades per aquest sorteig, com dèiem, que farem dimecres vinent, per Nocturnàlia a la Basílica del Pi, del 23 al 27 de juliol. Ens podeu trucar al 93 409 2772. I com us dèiem, el telèfon de l'Esperança de Barcelona és una organització no governamental gestionada per la Fundació Ajuda i Esperança, de la qual parlarem ara en aquesta breu estona. L'activitat del servei va començar ja fa més de 42 anys, de la mà del psicòleg i sacerdot Miquel Àngel Terribas. Actualment compta amb prop de 200 voluntaris que atenen les trucades de persones que necessiten companyia, comprensió o recursos per solucionar les seves angoixes o els seus problemes ocasionals. L'atenció telefònica, com segurament molts de vosaltres ja sabeu, funciona de manera continuada tot l'any i les 24 hores del dia. Avui volem parlar del moment que viu la Fundació Ajuda i Esperança, que gestiona el telèfon de l'Esperança des de fa 25 anys, amb la presidenta de l'entitat, Maria Rosa Buxarrais. Maria Rosa Buxarrais, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Ens podria explicar quin moment viu actualment la Fundació Ajuda i Esperança i el telèfon, el servei? Estan en període de relleus de voluntaris? Com estan?
Bueno, a hores d'ara el que hem fet és celebrar el 25è aniversari del telèfon i estem intentant fer modificacions pel que fa als programes que fins ara duem en marxa. Evidentment, la primera missió de la Fundació és el telèfon de l'Esperança, però volem ampliar les activitats de la Fundació fent xerrades, gent que vulgui ser més, bueno, tenir més coneixement sobre com es fa l'escolta activa, perquè creiem que d'això pues, en sabem una mica, i després també oferir dintre del que és la Fundació un servei en els joves, que són els que, de fet, no coneixen bàsicament el telèfon de l'Esperança, tal com el tenim.
Per tant, més enllà de la clàssica atenció telefònica amb ajuda a l'hora d'afrontar personalment angoixes o situacions ocasionals, aquesta escolta activa es pot difondre mitjançant activitats molt diverses. Ha posat vostè l'exemple de xerrades i conferències. Hi ha alguna cosa més que pensin fer properament?
Bueno, oferir formació a empreses, a escoles que vulguin millorar la capacitat comunicativa tan important avui, i sobretot en aquest aspecte, com deia, de l'escolta activa, no? Perquè és un tema que avui s'ha de promoure més.
I tant. Potser estem en una crisi marcada per l'individualisme, per l'egoisme...
Sí, bàsicament, clar, els valors que a hores d'ara, com és l'altruisme, la cura dels altres, la disponibilitat de temps, estan en baixa, i això fa que ens plantegem aquest tipus de servei justament per ajudar les persones, donar-li suport i perquè les problemàtiques que tinguin, com a mínim, estiguin acompanyades.
La celebració d'aquest 25è aniversari ha tingut aquests últims mesos alguns actes, sobretot un acte important que es va fer a l'edifici del Seminari de Barcelona. Quin balanç fa d'aquesta commemoració i d'aquest quart de segle ajudant les persones necessitades?
Bé, en aquest acte fem una valoració molt positiva perquè van venir pràcticament tots els voluntaris amb les seves famílies, va venir el conseller, el Josep Maria Clarías, i a partir d'aquí després també, al cap d'uns dies, va venir a visitar-nos a la seu del telèfon l'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, i això, bueno, clar, evidentment ens ha donat un impuls que creiem que és important de cara a seguir mantenint aquest servei, perquè com suposo que saben, el tema és que el que ens ajuda a seguir són les aportacions econòmiques tant d'individuals com d'institucions i d'empreses.
El telèfon de l'Esperança és el 93-4-14-48-48. Hi ha una atenció, em sembla que de dos voluntaris, de dues línies, les 24 hores del dia, i això es cobreix, no? I s'està seguint fidelment.
Sí, sí, sí.
I d'altra banda, hi ha el telèfon de les oficines de la Fundació Ajuda i Esperança, que si li sembla bé podem donar, el 93-202-0260, 93-202-0260, i allà suposo que es pot preguntar sobre voluntariat.
Per fer voluntari, sí, això estaria molt bé, perquè de fet el voluntari que tenim, tot i que ja cobrim el servei, però sí que sempre va bé tenir més voluntariat, sobretot per les hores nocturnes, que són les més difícils de cobrir.
Ara hi ha període de captació de voluntaris, com funciona?
Sí, els períodes de captació, bueno, normalment són dos cops l'any, però ja estem oberts a tenir voluntaris en qualsevol moment de l'any i a poder després fer la selecció, perquè, clar, evidentment, els voluntaris, hi ha un procés de selecció prèvia i un cop s'han seleccionat es fa una formació ad hoc perquè puguin exercir la seva tasca de la millor manera possible.
Moltes felicitats, Maria Rosa Buxarrais, presidenta de la Fundació Ajuda i Esperança, per la tasca que fa aquesta entitat, gestora des de fa més de 25 anys del molt conegut telèfon de l'Esperança de Barcelona, que em sembla que és gairebé pioner a Espanya, on hi ha altres serveis, oi? Que vagi molt bé tota la feina i el futur immediat amb noves activitats i noves propostes més enllà de la tradicional atenció telefònica. Bon dia i fins una altra.
Bon dia. Adéu.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina.
la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Sí, és veritat el que diuen. Al supermercat del Corte Inglés, Hipercor i Supercor hem abaixat els preus.
Pa de motlla Bimbo 770 grams, un amb 85 euros. Però això no és una oferta.
Hem abaixat els preus fins a un 20% permanentment en més de 5.000 productes d'alimentació, drogueria i perfumeria.
Vine a comprovar-ho al supermercat del Corte Inglés, Hipercor i Supercor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Hay una Lourdes para encontrarse y otra para perderse. Una Lourdes gastronómica y otra que alimenta el corazón. Una Lourdes que mira al cielo y otra que dirige su vista a los Pirineos. Hay muchas Lourdes en Lourdes. Descúbrelas todas con Vueling, estrenando nuestra ruta Barcelona-Lourdes desde solo 39,99 euros. Stop flying. Start Vueling.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Sabies que l'aigua de mar conté tots els ions de la taula periòdica d'elements? Sabies que existeix una manera ben natural de recuperar els minerals que necessita el nostre organisme? Si notes cansament, físic o psicològic, reestableix el teu equilibri amb Quinton Hipertònic, 24 ampolletes bebibles que t'ajudaran a recuperar el to de la manera més natural, sense efectes secundaris ni contraindicacions. On hi ha desequilibri, Quinton Hipertònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Comencem l'espai naturalment, doctor Pros, quan passen 3 minuts d'un quart de 10, sempre en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel els dimecres, també en el mes de juliol som amb tots vosaltres, gràcies a la col·laboració i al patrocini de Quinton, l'aigua de mar, garantia per a la nostra higiene nasal, per la lluita contra la sinusitis silenciosa i per la nostra remineralització, pel nostre equilibri. Es pren per via nasal i també per via oral, amb altres usos. Aquesta aigua de mar Quinton, que evidentment cada setmana recomanem des de l'espai naturalment. Ens acompanya, com sempre, el metge especialista en medicina natural, Miquel Pros. Doctor Pros, molt bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi, molt bon dia.
Avui el doctor Pros ha vingut acompanyat de Clara Cuchillo. Ella és psicòloga, sofròloga. Clara Cuchillo, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia, Ignasi.
Expliqui'ns què vol dir això de sofrologia, perquè em sembla que jo estic pensant que vol dir sofrir, però no ho tinc molt clar. Ens ho pot aclarir, això?
Sí, justament el nom a vegades hi ha gent que m'ho ha comentat, i no, la veritat és que sofrologia en realitat ve de les arrels gregues sofren i logos, que d'alguna forma, si ho traduïssim literalment, seria l'estudi de la consciència en equilibri. O sigui, que de sofrir, res de res, més aviat al contrari.
la consciència i l'equilibri. I què vol dir això? Que, com es treballa tot això des, bueno, des de la ciència psicològica, vaja, des de la sofrologia, en aquest cas?
Aquesta és una tècnica que va desenvolupar un neuropsiquiatre cap als anys 60 i està reconeguda per el Col·legi Oficial de Metges. I bueno, treballa bàsicament temes de relaxació, comencem amb una relaxació i després és una tècnica que no es queda justament en aquí, no? Sinó que tenim la relaxació com una eina, com una porta d'entrada a desenvolupar pues, les capacitats que tots tenim, no? Que quan podem funcionar de manera més tranquil·la, pues, tot un ventall de possibilitats nostres pues, se'ns posen a l'abast, no?
El doctor Pros coneix Clara Cuchillo perquè em sembla que porta temps ja treballant amb vostè.
Fa molts anys, si nosaltres portem 30, pràcticament 35 anys de la consulta de medicina natural a la nostra ciutat, doncs et diré que des de fa potser 20 anys aproximadament, perquè de fet jo vaig conèixer el doctor Caicedo i vàrem col·laborar quan jo estava a Sant Feliu de Guíxols en el Curotel Hipòcrates. Jo no sé tu, Clara, si ho recordes, però ell venia amb la seva gent de Barcelona, que llavors va ser un boom, va ser una moda. Jo recordo que, bueno, és a dir, ell venia en el Curotel amb tota la seva gent, llavors nosaltres els hi facilitàvem les sales i, de fet, com que allà hi havia teníem un bufet vegetarià, hi havia molta gent que doncs, volia una cuina vegetariana, doncs ho fèiem allà dalt. I pujava, doncs, amb grups de 100 i 150 persones.
Sí,
els anys 70, potser, aquí a Barcelona va ser...
Sí, potser jo, que fos quan hi havia més boom.
Jo recordo una anècdota del doctor Caicedo que m'explicava que, no sé si ho recordeu, però quan l'actual rei d'Espanya era príncep, quan sortia a la televisió tenia una inseguretat tremenda. A més, no, de fet, no parlava bé, sinó que tartamudejava.
Sí.
Això, Ignasi, no sé si et consta.
Sí,
I ell va canviar radicalment gràcies a la sofrologia.
Sí,
perquè el propi Alfonso Caicedo a mi m'explicava, en aquests moments que teníem una relació, doncs, que, bueno, que anava a la Casa Real a fer sofrologia amb ell.
Sí, sí.
I aquí a Barcelona, bueno, candidat de gent. Després va caure una mica, no vull dir amb desgràcia, però
va caure una mica en desús. Jo crec que va haver-hi bastanta confusió amb el tema de la hipnosis i tal. I és una tècnica que no té res a veure amb la hipnosis. La sofrologia és una tècnica de relaxació profunda, realment, però en tot moment ets conscient. I justament és una tècnica que treballa al fer-se conscient, al donar-nos a compte. I tu estàs amb ús de les teves facultats en tot moment. El que passa és que sí, realment estàs en un moment de molt de relax, no? De molt de... un procés més d'interiorització.
Per tant, tècniques i mètodes de relaxació i de modificació dels estats de consciència per establir un equilibri entre el cos i la ment, ens ho comentava ara Clara Cuchillo. I això dona resultats també, per exemple, en persones que, com deia ara el doctor Pros, són insegures parlant en públic, o de vegades persones que potser són massa nervioses a la feina i necessiten una mica de relax. M'imagino que hi ha aplicacions diverses, ens pot posar alguns exemples per oients que ens puguin escoltar i estiguin interessats.
De fet, aquesta tècnica, un dels seus objectius principals és ajudar-nos a fer-nos el màxim d'adaptatius amb la situació que cadascú tingui. Aleshores, bueno, doncs hi haurà persona que haurà d'aprendre a relaxar-se i a baixar una miqueta revolucions, mentre que hi haurà persona que potser el que necessita és activar una miqueta la seva energia. Aleshores, bueno, es tracta d'anar treballant diferents tècniques amb cada un d'ells. Són tècniques que sempre treballen aquesta unió psicofísica. Sempre es treballa tota la part de cos, es treballa moltíssim. Molts exercicis per descarregar tensió, per aprendre a connectar la corporalitat. No? Aquest cos que a vegades és com un gran desconegut, no? De pell cap enfora, sí. Tots volem que llueixi, no? Diguéssim. Però de pell cap endins, com cuidem el nostre cos, realment?
I ens fan exercicis musculars, per exemple, abdominals, de braços, cervicals...
Exacte, exercicis de tota la corporalitat, no? D'alguna forma repasses des del cap fins als peus. Aleshores, són exercicis que ajuden a tensar i a destensar. Que sobretot el prendre consciència d'aquest procés de tensió i distensió és el que fa que a poc l'aprenguem a fer de forma voluntària. Però de forma involuntària ja ho fem. Quan ens n'anem a dormir, tots ens relaxem. Val?
Sí, sí, la son mateixa ens porta cap a un estat, no, de relaxació...
Exacte, però el que es tracta és de poder mantenir el punt de tensió o relaxació que tu vulguis. Jo ara, si per exemple haig d'estar parlant aquí en públic, no puc estar excessivament relaxada perquè m'adormiria. Però si estic excessivament tensa, allò potser em bloquejo i no puc parlar. No? I això igual, doncs, si tinc que anar a parlar amb el jefe, si haig de lidiar la tarda amb els nens, si, etcètera, etcètera.
O per conduir al volant, per exemple.
Per conduir al volant, qualsevol situació de la vida diària, no?
Doncs parlem de sofrologia i potser li podem preguntar, per completar aquesta primera part, a Clara Cuchillo, com són habitualment les tècniques de tractament a través de la sofrologia. Una persona que va per primera vegada a la seva consulta, per exemple, i li diu, mira, és que jo tartamudejo o parlo, em costa molt, o sóc molt insegur, o sóc molt tímid, o estic molt nerviós a la feina. Per on comença a treballar, normalment?
Bueno, normalment li faig una entrevista bastant més extensa.
Òbviament, sí, perquè la persona canvia, no?
Sí, exacte, ens posem una miqueta al cas, tant de les circumstàncies de la persona com de les que l'envolten. I aleshores comencem a treballar sempre una miqueta amb una base on el primer pas és realment poder baixar una miqueta aquest nivell de revolucions que portem tots, que per al tipus de vida que tenim aquí a Occident, això va revolucionadíssim. O sigui, pràcticament raro seria qui és que no va estressat, no?
I tant.
El nostre dia a dia, qui és que no va estressat? Aleshores, clar, si nosaltres normalment ja portem un nivell d'estrès important, després ens fa molt més difícil afrontar les coses del dia a dia, no? Els imprevistos del dia a dia. Aleshores, bueno, doncs hi ha persona que d'alguna manera, com acaba florint el seu problema? Doncs potser algú que s'encalla parlant, una altra persona que té un desajustament digestiu o migranyes, no? Llavors, bueno, aquí és on col·laborem molt amb el doctor Pros, i ell ens ajuda per una banda, i per altra banda, doncs, tot el que seria ajudar amb aquestes tècniques de relaxació a baixar el to, això ja és una primera part. I després el que fas és potenciar els aspectes de la persona que veus que estan una miqueta més fluixos o que la persona està més insegura a nivell de contacte emocional, amb si mateixos, de contactar amb les emocions que tenim, amb començar a enfocar amb el que volem, no tant quedar-nos enfocats en el problema, no? Normalment la gent ve molt enfocada en el problema i, clar, perquè ja ho hem provat tot, no? He provat totes les solucions que se m'acudeixen o les idees que m'han donat per resoldre això i no me n'en surto, no? Seria, doncs, bueno, ajudar a desencallar això.
I l'ajuda per desencallar això passa normalment per exercicis a la consulta mateixa, a la visita, però també exercicis que cadascú pot fer pel seu compte. M'imagino que es posa deures, no?, a la consulta de la doctora Cuchillo.
Exacte. Sí, posem deures, perquè la sofrologia, de fet, és un aprenentatge. Tot això té una part neurològica de fons molt important. I molta part de la nostra conducta són aprenentatges que tenim fets. Podríem dir que són hàbits o costums, a vegades molt males costums. I jo moltes vegades a la gent li dic, bueno, tranquil, no et passa res, és una mala costum, anem a canviar la costum. I això que sembla tan fàcil, que a vegades dius, no, si jo ja ho intento, no, amb la voluntat, no, i amb la raó, jo ja hi intento, ja me n'adono que si no funciona bé. Bueno, seria ajudar que realment hi hagi un canvi profund de fons perquè aquest canvi realment es produeixi, no? I començar a funcionar d'una altra manera.
Mm-hmm. No, amb tot això, no, és que m'encanta sentir-la perquè ens veiem de tant en tant, és a dir, treballem junts, però, esclar, físicament no estem en el mateix espai perquè, esclar, no podem tindre sota la mateixa taulada tantes coses, no? Però derivem constantment. Llavors, clar, no tinc tampoc massa l'oportunitat de dir la truco i dic, escolta, Clara, que t'envio fulano de tal.
Avui és un dia en què comparteixen una estona
més
llarga.
Sí, perquè és estrany, perquè, clar, tots anem revolucionats, com diu la Clara, i la veritat és que per part nostra també és un ajut fantàstic perquè en aquests moments, en tota aquesta situació doncs, que tots portem, on la situació de tensió es fa plausible doncs, en qualsevol conversa, doncs la sofrologia, que jo no sé si seria bo, Clara, explicar jo quan, esclar, algú indico, us enviaré a la Clara i a la Patrícia, perquè no podem, la Patrícia Boyd, que havia d'estar aquí. Però,
sí, no sé. Per el calendari ja ha sigut impossible estar aquí, però
treballem també,
juntes i fem un equip, sí. Exacte.
Doncs jo no sé si seria bo explicar que quan jo derivo algú, quan diuen sofrologia, diu sofro què? Sofro?
I llavors jo explico, què vol dir això?
Clar, dic que és una tècnica que neix entre... És una barreja de ioga i un mètode alemany de relaxació, doctor Schulz, i llavors es veu que el doctor Caicedo va fer aquí un poti-poti, no?
Sí.
I va sortir la sofrologia,
sí,
que és clar, és molt més dinàmica.
Enriquint el millor de cadascú, no?
És molt més dinàmica, sí. És més divertida, no?
Sí.
Perquè és clar que tampoc es pensi la gent que van a un gimnàs, per això, després.
No, no, clar, és veritat, tens raó.
En el cas ara, Clara Cuchillo ens pot explicar això que li proposa el doctor Pros i altres coses que vagin sortint. Arribem de seguida a 9:45, que és el moment de recuperar els titulars, l'última hora informativa que ens porta la Carolina Costa. Us recordem, aprofitant aquesta breu pausa en l'espai, naturalment, doctor Pros, que ens podeu trucar per dir la vostra, participar en el programa. Ens podeu trucar al 93-409-2772, 93-409-2772.
Hola, molt bon dia. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que apareix a aquesta hora al Congrés dels Diputats, s'espera que anunciï algunes de les noves retallades que li exigeixen els socis europeus i el Fons Monetari Internacional. De moment, Rajoy ha dit que Espanya es troba en una posició d'extremada debilitat. Brussel·les imposarà a Espanya 32 condicions a canvi del rescat financer, totes elles incloses en el memoràndum d'entès acordat entre la Unió Europea i el govern espanyol per a la recapitalització del sistema financer. Els més de 200 miners del carbó de totes les conques d'Espanya que conformen la Marxa Negra han arribat aquesta matinada de dimecres a la Puerta del Sol de Madrid, acompanyats per milers de persones que els han donat suport després de 19 dies caminant. I en esports futbol, el primer clàssic de la temporada de Lliga entre el Barça i el Real Madrid serà el pròxim 7 d'octubre al Camp Nou. El Barça comença el campionat contra la Real Societat el mes d'agost. L'Espanyol jugarà contra el Mallorca i el Real Madrid ho farà contra el València. Fins aquí les notícies.
Radio Estel.
Quan passa un minut i mig de 9:45, després dels titulars de l'última hora informativa, continuem amb l'espai naturalment doctor Pros, amb la col·laboració de Quinton, l'aigua de mar, tota una garantia per al nostre organisme i per al nostre, pel nostre sinus, pel nostre nas i pel nostre equilibri, en definitiva. Ja sabeu que podeu participar, tornem a donar el telèfon perquè truqueu i entrar en directe i pregunteu sobre aquest tema del qual estem parlant avui, la sofrologia o altres qüestions de medicina natural. El telèfon és el 93-409-2772, 93-409-2772. Durant aquesta propera mitja hora podeu trucar quan vulgueu. Doctor Miquel Pros ens vol comentar alguna cosa sobre la manera de contactar amb el gabinet de psicologia i sofrologia de Clara Cuchillo.
Sí, no, mare, això és molt fàcil perquè la gent que ja ens coneixen, el més fàcil, com que som nosaltres els que derivem, independent dels que puguin arribar, llavors per via directa tant a la Patricia com a la Clara, però normalment ho fem a través de la pròpia consulta, és a dir, que trucant al nostre telèfon, no?
El 93-212-1504, 93-212-1504, poden derivar-se, sí, que... derivar-los a Clara Cuchillo.
Exacte, exacte. Sí, no, perquè si no llavors complicaríem les coses. I ara, aprofitant les notícies, perquè jo penso que sempre és interessant, fixa que la medicina natural està cada vegada més present en els nostres mitjans, entre altres raons per... Bueno, no ho sé, però ara, totes aquestes retallades que hi ha, doncs, evidentment, acabarem tots... a l'hora de prendre's, potser, doncs, orfidals fent-ho d'una forma més natural, doncs, amb una infusió de tila, no?
Això, recordo, això sembla.
No sé si recordeu aquella farmacèutica d'Olot, que la varen raptar i la van tenir no sé quants mesos tancada.
Terrible, a principis dels anys 90, recordem-ho.
Sí. I va sobreviure gràcies a les pastilles de valeriana. És a dir, que potser si l'haguessin posat orfidal l'haguessin mort, no? O algun altre ansiolític hagués fet, doncs, alguna, no sé, és alguna reacció secundària, no? I, bueno, va posar de moda. Jo recordo que en aquells moments a les farmàcies em deien els meus amics farmacèutics que s'havia acabat la valeriana a tot el país.
S'havia disparat les ventes de la valeriana.
Doncs ara que bueno, tot això és... ens van retallant coses, doncs potser en l'euro i a l'economia espanyola també els hi falta una mica de sofrologia. Jo penso que si tothom fes... és igual, des del senyor Rajoy fins al senyor Mas fessin sofrologia, segurament les coses també anirien relaxades, o almenys ho veurien d'una altra manera.
Segur.
Doncs sembla clar. ara.
Segur, tant de bo.
Ha tingut de vegades algun polític important, no cal que digui noms, eh? O alguna
personalitat. Alguna persona de la política, sí.
A la consulta, que necessita allò una mica d'energia tranquil·litzadora.
O directius d'empreses, també. Sí.
Absolutament.
Déu-n'hi-do.
Sí, a més és important, gent que té a càrrec, no? Molta gent també és important, perquè en les relacions a la feina, bueno, que hi hagi una bona qualitat és un dels índexs que dona satisfacció, no?, d'una feina.
L'euro i l'economia espanyola i també el sistema sanitari necessiten sofrologia.
No, inclús aquests esports d'elite, jo recordo, Clara, que en una vegada es vaig enviar amb un personatge de Fórmula 1, perquè, clar, avui rascar centèsimes de segon per fer això que en diuen calaix o pòdium, no sé com se digui tècnicament.
Sí. Doncs, sí, que entre els tres primers a les curses dels Grans Premis.
Això requereix una concentració brutal i fèieu sofrologia, no sé si...
Exacte, aquí la Patrícia us podria donar més dades, però sí que...
I també, jo tinc molta amistat amb el Pochettino, que és
l'entrenador de l'Espanyol.
Sí. I recordo que jo li explicava, dic, escolta, si... un moment que potser no anaven massa ben ubicats, no?
Sí.
I deia, teniu que fer sofrologia. I ell és molt sensible a aquestes coses. I diu, potser sí. El que passa és que, esclar, la gent, tothom posa molt bona voluntat per fer les coses, però llavors, una vegada, esclar, no depenen d'ells, no? Tots estem molt lligats a moltes coses.
Exacte, sí, s'han de posar molts factors.
I a vegades hi ha voluntat de fer i de canviar coses, però les circumstàncies no t'ho permeten. Però és evident, la sofrologia va néixer a Barcelona, però si no, tu, Clara, ara em rectifiques... als col·legis a França i a Suïssa, inclús hi ha llocs on és una assignatura oficial. O sigui, això passa exactament... aquelles coses, ens passem la vida en el col·legi aprenent coses absolutament inútils. I, en canvi, coses que llavors ens podíem aprofitar i coses que ens poden ser altament útils a la vida, no? Les hem d'aprendre quan tenim 50 i 60 anys, perquè quan en realitat ho teníem que haver après en aquells moments. Una d'elles seria el rentar-nos el nas. És aquesta, una de les coses, tu, Clara, no ens has sentit aquí, no? És la primera vegada.
Però
la importància de la higiene nasal... inclús després per practicar una bona sofrologia. Explica'ns, perquè la sofrologia, com te deia, no és una gimnàsia, que la gent ens entenguin, i en canvi intervé molt també la respiració. Per tant, què vol dir? Que tindre unes cavitats nasals perfectament netes, això també permetrà probablement una més bona relaxació, una més bona sofrologia.
Per suposat, i a més el tema de la capacitat de concentració canvia totalment.
Per tant, rentar-nos el nas amb aigua de Mark Quinton, condició important.
Perquè la gent, fixa't que moltes vegades... per què ronca? Bueno, la gent ronca perquè no, hi ha una impossibilitat física per la presència d'una mucositat incrustada a les cavitats nasals que no et permet respirar pel nas, respirar amb la boca oberta. I recordar que, esclar, quan tu respires amb la boca oberta, no és el mateix el circuit que fa l'oxigen que si tu respires pel nas. És el cos és una màquina tan sumament perfecta que a la que tu respires pel nas hi ha una concentració d'oxigen amb sang que no passa, evidentment, quan respires amb la boca oberta. I llavors, lògicament, la sofrologia jo crec que també ensenyeu a respirar correctament.
Clar. Treballem molt el tema de la respiració i la ventilació, no? Que ha de ser sempre a un nivell abdominal, perquè és una respiració molt més profunda. De fet, un 80% de la població es calcula que respira malament. Respira a un nivell
bàsic. No vol dir que 80% de la població té problemes respiratoris ja a nivell de cavitats nasals.
Clar.
I molts d'ells amb sinusitis silenciosa.
Entronca amb la sinusitis silenciosa, que aquest és un terme que, naturalment, això a la facultat no s'ensenya, perquè és un concepte que l'hem parit a la nostra consulta, però és una realitat universal.
Sí.
Però una cosa clara que m'agradaria que expliquessis, clar, la sofrologia, perquè abans has parlat d'exercicis musculars i tal, que no es pensi la gent que van a un gimnàs.
Clar.
No?
Fas molt bé.
I llavors m'agradaria saber, es fa a nivell individual, es fa a nivell col·lectiu, com funciona?
Sí, això es pot fer tant a nivell grupal, que fem petits grups i treballem...
No tribal, grupal.
Grupal, perdó. Sí. I després, si no, també a nivell individual, eh? Això depèn una miqueta de cada cas, cada pacient valorem...
Quantes sessions es precisen per...
Mireu, a nivell concret, no? Si volem aplicar una tècnica concreta, perquè la sofrologia té diverses tècniques, si volem aplicar una tècnica concreta per solucionar una cosa en concret, podem fer unes quantes sessions, depèn de la persona i depèn del tema. Però nosaltres, com ho estem treballant, és una miqueta més a nivell psicològic, no? Normalment la gent que acudeix a la nostra consulta busca una miqueta un canvi de vida, entre cometes, no? Aconseguir estar d'una altra manera. No? A vegades, i moltes vegades som conscients que hi ha temes externs a la persona que nosaltres no podem modificar, que sempre hi ha una miqueta de marge, però bueno, no, hi ha moltes coses que no podem modificar, però sí que la persona té ganes d'estar d'una altra manera, d'afrontar la vida d'una altra manera. Aleshores, per aconseguir desencallar aquestes, diguéssim, velles formes de funcionar, que moltes vegades no són adaptatives, no són útils, no ens van bé, nosaltres el que hem vist és que treballant setmanalment i vinguent 15 sessions, la gent fa un clac on dius, bueno, a partir d'aquí jo sé que he aconseguit aquells objectius que jo en un principi em plantejava, no? Però com us deia abans, és una tècnica que és molt important de practicar-la perquè és un aprenentatge. I de la mateixa... Perdó,
digue'm. No, digui, endavant.
Dic de la mateixa manera que en un moment donat doncs, vam agafar uns hàbits de conducta, de reacció, etc, per adquirir-ne uns de nous i que aquests s'afiancin, necessitem repetició. Llavors es necessita, doncs, això, no? Assegurar-nos que hi ha 15 sessions de pràctica amb nosaltres i després, normalment, això va acompanyat donem un CD amb uns quants exercicis en allà perquè la gent vagi practicant a casa, els anem variant... Uh-huh. I tal, i són, sí, exercicis físics on no pretenem fer cap tipus de musculatura o de gimnàstica, sinó la idea de l'exercici és crear una reacció física que la nostra consciència pugui escoltar per afiançar aquesta relació psicofísica.
Avui parlem de sofrologia amb Clara Cuchillo, psicòloga sofròloga, i també amb el doctor Miquel Pros, que com sempre ens acompanya en l'espai naturalment, doctor Pros. Recordem que la sofrologia és una disciplina que consisteix en un conjunt de tècniques o mètodes de relaxació i de modificació dels estats de consciència per establir un equilibri, com en deia ara Clara Cuchillo, un equilibri entre el cos i la ment, entre el cos i la persona en general, el seu interior, no? I això va molt bé, doncs, per això, per afrontar moltes situacions, especialment en aquest món del soroll i de la pressa i de l'estrès, situacions que de vegades ens col·lapsen. Exacte. I ens desborden. Per tant, molts ànims als qui ens escolten a l'hora de plantejar-se tècniques com aquestes, que suposo que dins la medicina natural, doctor, però no són les úniques, n'hi ha més.
No, n'hi ha altres. Te'n recordes que dies enrere havíem parlat, és clar, és una altra història, de la constel·lació familiar.
Sí.
Però, precisament, la nostra consulta és una consulta molt dinàmica en aquest sentit i molt oberta. És a dir, que nosaltres estem connectats, tenim... Clar, no podem abarcar-ho tot dintre de... Nosaltres fem les tècniques que són pròpiament de medicina natural, però llavors derivem constantment, derivem gent, doncs, això, la sofrologia, la constel·lació, el ioga, quan tenim algun problema, doncs, d'algun diagnòstic complex i necessitem l'ajuda, doncs, del hematòleg o del neuròleg, o sigui, tenim totes les especialitats, perquè són gent que també respecten els nostres principis, això és important. Jo penso que potser la medicina natural la veurien d'una altra manera si tothom estigués, i quan dic tothom, vull dir els meus col·legues, una mica més oberts també en aquest criteri que és la medicina natural. O sigui que, en definitiva, dic criteri de la medicina natural, que no és altra cosa que intentar reforçar els aspectes immunològics de la pròpia persona. O sigui, tots tenim una capacitat automàtica de curació. Llavors, tornant a la sofrologia, és una eina que permet reforçar, doncs, qualsevol de les nostres tècniques que apliquem, no? Una prolongació de la nostra consulta. Després, no sé, hi ha altres tècniques, la relaxació, evidentment, però aquesta, jo diria que la sofrologia és de les més pragmàtiques, és altament efectiva. Jo li volia preguntar a la Clara, siguent tan efectiva, com és que no ha arribat a les escoles, això? És a dir, si a Suïssa, a França, és que sempre passa el mateix.
Neix, tot és qüestió de temps.
Neix a Barcelona i, en canvi, aquí ho ignorem i escolta, i al costat, a l'altre cantó, resulta que ho fan quasi oficial.
Clar.
Com és possible, Clara, això?
Bueno, sembla que d'alguna manera va passar això, no? Aquesta època que va caure una miqueta amb el descrèdit i ha costat un temps d'anar recuperant una altra vegada pues, aquesta credibilitat. De totes maneres, haig de dir que hi ha escoles que sí que estan interessades en això. Jo vaig tenir una experiència amb l'Escola Badruna de Vic i justament...
Veus?
Ja n'hi ha casos que...
Que es van interessar per les tècniques ofertes a professors i alumnes? O
va començar sent amb els professors perquè van decidir que volien començar el dia o dedicar algun espai a fer interiorització. I bueno, una miqueta la sofrologia, com que el que ens ajuda és a connectar més amb nosaltres mateixos, perquè és el que dèiem, no és una gimnàstica. La primera part, diguéssim, de descarregar tensió és el que ens permetrà, aquesta part més física que us deia, és la que ens permetrà realment poder aprofundir i tirar cap endins. I és a dins on jo connectaré amb el meu cor, les meves emocions, les meves necessitats, les il·lusions... Val? Clar, tot això és algo que a vegades amb la pressa del dia a dia o amb la pressió, en cas dels nens, dels exàmens i dels treballs i tota la pesca, ens desconnectem d'aquesta part interna important. Eh? Llavors, bueno, sí, que hi ha escoles que hi han tirat una llança a favor de...
Molt bé, felicitats, eh? Celebrem aquestes bones notícies, i tant.
Això em porta a replantejar-me que la medicina natural, clar, no és únicament... Quina és la gran diferència entre el metge naturista i el nostre col·lega, el metge alòpata? Tu arribes a la consulta del metge, et fa mal aquí, et fa mal allà, tens un mareig, un vèrtic, i llavors t'enxufa un medicament, potser amb una mica de sort, o de mala pata, perquè a vegades també es fan una sèrie de proves que no caldria, doncs també fer un recorregut de plaques, radiografies, ecografies, i sovint no serveix per res tot això. I un medicament. Clar, quan arriba a nosaltres fem un repàs no tan sols de lo físic, sinó de l'emocional. L'emocional té molta importància.
I això és sovint, de cada persona individualment, ho insistim.
Sí, tant. Jo sovint explico, quan veus, dic, el que la boca calla, el cos manifesta. Dic això perquè nosaltres, tothom el que ens escolta, hi ha molta gent que ens escolta, que ja han viscut l'experiència de la nostra consulta, els impliquem, per exemple, ventoses escarificades a l'esquena. Hi ha uns punts a l'esquena, la gent arriba a la consulta. Clar, el metge normalment no toca, nosaltres toquem sobre la pell i veiem la qualitat de la pell, si la pell està humida, està seca, està deshidratada, i sobretot si hi ha contractures, si hi ha tensions, perquè la gent, tothom, avui qui no té una contractura de cervicals, qui no li fa mal a cervicals, és una de les coses habituals és dolor de cervicals, dolors d'esquena que et diuen, poden ser cervicals o poden ser lumbars, però rere d'això sempre hi ha quelcom emocional, és a dir, per això dic, el que la boca calla, doncs el cos expressa. I el metge, l'habilitat del metge és precisament saber identificar aquests punts dolorosos que sovint, a la vegada, tenen relació, perquè el cos és una unitat perfectament dissenyada, amb aspectes orgànics de la persona. És a dir, que depèn on nosaltres, quan toquem i palpem un punt, estem parlant i detectem un problema a nivell de cor, fetge, ronyó, pàncreas, etcètera, etcètera. I, clar, quan et trobes amb una esquena que és una autèntica calaixera, d'aquelles calaixeres antigues de 250 anys, dius és que aquest camina sembla una calaixera. Hi ha gent, és a dir, que curiosament van al gimnàs, però que, en canvi, han perdut tota flexibilitat. És a dir, a pesar d'anar al gimnàs, presenten una estructura física, muscular, amb una rigidesa brutal, que semblen una calaixera amb dues rodes, i és aquí on la sofrologia és un complement fantàstic. Clara.
Abans parlava el doctor Pros de retallades, connectats amb les notícies, precisament la medicina natural fa que moltes persones es puguin estalviar diners en medicaments, tractaments...
Sí, perquè aquí entraríem en allò que típic, és que la medicina natural és cara, i jo haig de dir, no és veritat, és absolutament al revés, perquè, esclar, aquí té un mal d'esquena, es passarà tota la seva vida anant, de traumatòleg en traumatòleg, de traumatòleg a l'osteòpata, de l'osteòpata altra vegada al trauma, radiografies, plaques, tacs, ressonàncies... Bueno, és un viacrucis brutal. I, en canvi, amb una intervenció de medicina natural, és a dir, l'aplicació d'una ventosa, en el cas d'un dolor, una ventosa escarificada, evidentment posada per un expert, perquè ara també, o una acupuntura, no? Doncs, en fi, o un massatge. Però tot s'ha de saber aplicar de forma... amb mètode. És a dir, el que no podem fer és d'entrada començar a posar o a fer massatges o a fer osteopaties i quiropràxies si la persona doncs segueix sent o estant tan rígida. Llavors nosaltres el que fem és per això complementar i treballar jo diria intensament amb la sofrologia o amb el ioga, no? O altres tècniques de relaxació, però jo diria que la sofrologia és de les coses més dinàmiques i que més satisfaccions ens dona, no? Uh-huh. I llavors doncs, aquesta complementarietat d'una cosa i l'altra fa que la gent deixin de prendre, que això és important, deixin de prendre antiinflamatoris, perquè, clar, poden, nosaltres els veiem dos o tres vegades, no masses més. Els hi fem aquest tractament de ventoses o d'acupuntura o després vindrà potser un manteniment, un massatge, que ja pot tindre un aspecte més lúdic, però la veritat és que trenquem radicalment aquest cercle de antiinflamatoris, no? Inclús, jo diria, ansiolítics, perquè, exacte, doncs, això, Clara, no sé, què opines o com ho veus, és a dir, la gent que derivem, no?
Clar,
què explica?
És que aquí el maco és que treballem des de la mateixa visió del ser humà, no? Que és aquesta unió, aquesta interacció cos-ment-emoció. O sigui, això és bàsic. Aleshores, clar, és una forma de treballar que ens complementa moltíssim, no? Mm. Perquè és veritat, o sigui, la sofrologia és una tècnica molt preventiva, realment. Jo moltes vegades ho comentem, no?, a la consulta, que d'alguna forma primer va l'emoció, i després, al cap d'un temps, segueix el cos. Vale? Tot i que el reflex és el moment, però jo puc tenir una emoció de tristesa, per exemple, i primer em ve l'emoció, i serà després que ploro. No ploro primer i m'emociono després. No? Vale. Però si això, en comptes de traslladar-ho a la situació de plor, ho traslladem en una situació de molts nervis o d'estrès, doncs potser resulta que jo estic nerviosa i el meu estómac s'afecta. Vale? I això passa molt ràpid, molt, molt directe, és una connexió molt ràpida. Però sí que si jo constantment estic nerviosa i estic estressada, arribarà un moment que el meu estómac s'haurà afectat tant que arriba a lesionar-se. Val? I aquesta part, moltes vegades, després, a l'hora de millorar, clar, aquest treball conjunt que fem amb el doctor Pros és molt important, perquè moltes vegades l'emoció sana més ràpid, si suposo que estàs d'acord amb mi. Jo sempre dic que a vegades el cos va un pas per al darrere, no? Va un pas al darrere a l'hora de lesionar-se, però també a l'hora de curar-se.
Sí, fa reacció, protesta. Exacte. Després de les crisis,
clar,
emocionals.
És que és resistent, El cos és molt resistent. Arriba un punt ja que al final ja diu, bueno, ja prou, però el cos és resistent.
Resistent, però també ha afectat moltes vegades.
Exacte,
no,
aleshores a vegades la persona emocionalment ja està millor, està més remuntada, i físicament encara necessita una ajudeta, no? I clar, doncs, tot això, sí, bueno, és un treball conjunt, que realment funciona bé, és una bona dinàmica.
I tant. Doncs moltes gràcies pel seu testimoni, Clara Cuchillo, psicòloga, sofròloga, amb una consulta connectada amb el gabinet del doctor Pros. Ja sabeu que si encara voleu trucar, amics oients, sou a temps, tenim pocs minuts, però encara sou a temps, al 93-409-2772, 93-409-2772. Doctor Pros, potser en aquests últims minuts podríem comentar una mica, com a recordatori, que vostè té una consulta a Solius, on molta gent de les comarques de Girona ja està beneficiant-se dels seus serveis i dels seus tractaments. És una consulta on es pot visitar allà, no?
Bueno, sí, la Clara també ho coneix, perquè en allà... Solius és un paratge únic, jo diria únic, no? I a més molt, molt proper a Barcelona. Esclar, no és el mateix posar un tractament o estar fent un tractament amb un pacient i veient la paret del davant que veient allà, doncs, un camp de blat, les muntanyes, sentir el cant dels ocells. És una altra dinàmica, és una altra història, no? Vosaltres havíeu anat allà, hi ha unes monges que de vegades feu algun retiro de sofrologia, precisament de cap de setmana, i havíeu anat allà, aquelles, les monges de Sant Josep.
Exacte,
no?
sí.
Unes instal·lacions fantàstiques. Jo estic allà a tocar d'elles, no?
Com també hi ha el conegut monestir cistercenc de Solius.
Doncs sí, allà una miqueta, doncs, bueno, és per inclús per mi mateix, no? Perquè, esclar, el nivell d'atenció que genera tractar passar doncs, amb malalties, a vegades coses potents, amb conflictes emocionals, doncs un també es va carregant. I per mi, doncs, Solius és el lloc on jo em vaig a descarregar. No sé si les energies telúriques que hi ha a Solius, no? Doncs fa
ajuda,
que...
Tot ajuda,
sí,
no? Tot ajuda.
Sí, després he experimentat que és curiós, però hi ha gent que doncs, està tensionada o que està mig encostipada, mig engripada, mig marejada, i arriben allà a Solius, marxen al vespre, tu, i com... Bueno, si no els hi faig res, és que marxen nous. Jo no sé si és l'aigua, l'aire o què carai.
Segurament tot plegat. Tot
potser plegat. La natura li treu feina, doctor Pros, no? També
no, no, indubtablement.
El descarrega una mica de feina.
Sí, és real, sí, perquè ajuda, és, això ho diuen els propis pacients que ens visiten. Diu, escolta, jo no sé què m'has donat, no sé què m'has fet, diu, però si no he fet res...
Bé, connectar-lo amb la natura, no, en tot cas.
És un tractament.
És important, i tant.
I tant que sí. Doncs avui hem parlat de molts temes i també ens queda recordar que amb l'aigua de mar ens remineralitzem, netegem el nostre nas, important aprendre a rentar-se el nas i ensenyar els nens des de petits.
Ignasi, jo voldria, veus, ara aprofitant això que estàs dient, l'aigua de mar, que en aquests moments on tots suem una mica més, hem parlat a vegades de l'aigua de mar via oral.
Efectivament, tant, l'aigua de mar Quinton via oral, també.
Sí, doncs en uns moments en què doncs, hi ha tendència a suar i, per tant, doncs, una pèrdua de minerals i de ions, una forma de tornar-nos a reomplenar seria prenent una ampolleta de Quinton hipertònic al dematí, i quan dic al dematí, doncs entre les 7 i les 9 del dematí, i una segona ampolla al cap de dues hores. No?
Quinton hipertònic és la bevia oral.
Sí, exactament. O sigui, Quinton hipertònic, ampolles, que són unes ampolles de 10 centímetres, porten 10 centímetres cúbics d'aigua de mar, en hipertonia. I llavors, doncs, una primera sola, sense afegir res més. I llavors, al cap de dues hores, tornar-hi. La veritat, aquesta gent que se sent, sobretot ara, en aquests moments, que estan, i sobretot les dones, expliqueu, Clara, a vegades, que, escolta, estic, que no tiro, que no...
Que sembla que et canses més.
Sí,
doncs
probablement és aquest l'accés, o sigui, el fet de suar, doncs hi ha aquesta pèrdua de minerals, ens dona cansament, i és una forma d'evitar-ho, una forma de trobar-se més bé, és això que acabo d'explicar.
Doncs molt bé, l'aigua de mar Quinton hipertònic, via oral, que ens enriqueix per dintre, també és una alternativa complementària a beure aigua, que això sempre és recomanable, oi? Quan fa calor, beure aigua, hidratar-se bé... i evitar les hores de sol excessives també i l'exercici físic en les hores centrals. Sí, consells bàsics, avui.
L'Ignasi, de mica en mica, tornaràs...
Vaja, em tornaré company vostre.
Terapeuta, no?
Amb molt de gust i estic aprenent molt amb tots vostès. Gràcies, Clara Cuchillo, per haver estat amb nosaltres avui i haver-vos parlat de la seva especialitat, la psicologia i la sofrologia. Que vagi molt bé. Alguna última cosa en 15 segons que vulgui afegir per acabar?
Nom especial, moltes gràcies per estar aquí i m'agrada haver pogut transmetre una miqueta aquesta forma de treballar que, bueno, que és això, molt beneficiosa.
Doncs si algú vol superar aquest estrès que de vegades tenim, ens pot trucar el doctor Pros al 93 212 1504 i demanar per la consulta de sofrologia. Gràcies, doctor Miquel Pros, també a tots dos. Fins la propera. Bon dia.
Molt bé, gràcies.
Gràcies.
Aquest agost i setembre, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el Gripau Blau, l'espai infantil amb el que la companyia Àrab Adabò commemora els seus 40 anys. Contes, històries, personatges, cançons, el millor d'Àrab Adabò, cada dissabte a les 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I es creia ric i tan bonic que no volia cap amic.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Ràdio Estel, mitjà col·laborador oficial del Festival Internacional de Música de Cambrils, del 21 de juliol al 14 d'agost. El dissabte 21, acte inaugural amb Esclat Gospel Singers. Serà a les 10 de la nit a la parròquia de Sant Pere.
i el dimarts 24, també a les 10 de la nit, Marta Matthew i Daniel Blanc a la Cripta de l'Ermita. Ràdio Estel, mitjà col·laborador oficial del Festival Internacional de Música de Cambrils. Ràdio Estel, sempre amb la cultura. Més informació a festivaldecambrils.cat. Aquest estiu, vine al cinema i acompanya els teus amics, els Cadells, en una emocionant aventura plena de misteris. Seran capaços de salvar la ciutat de Venècia abans la malèfica bruixa Cornella no l'assequi? Gaudeix amb els Cadells de la fantasia, la màgia, l'amistat i l'humor. Els Cadells i el codi de Marco Polo, amb la veu de Carlos Latre. Ja al teu cinema. Sabies que l'aigua de mar és un dels grans aliats de la salut? Et presentem la manera més natural de rehidratar el teu cos. Et presentem Quinton Isotònic, la solució isotònica presentada en 24 ampolletes bebibles que t'ajudaran a regular els líquids del teu organisme. Un rehidratant natural que reestableix l'equilibri celular sense contraindicacions ni efectes secundaris. On hi ha desequilibri, Quinton Isotònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
Avui és un dia per felicitar tota la família benedictina, els benedictins, les benedictines i els que porteu el nom de Benet o Beneta. Avui és Sant Benet, patró d'Europa. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Jordi Carretero, el David García, l'Anna Buch, la Mercè Raga, la Carolina Costa i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.